Little Africa. Odio tot el que sigui privilegi i monopoli. Consider com a tabú tot el que no pot ser compartit per la multitud. Mohandas Gandhi. Després de travessar el pont que uneix les dues autopistes i guanyar 3 minuts respecte a la carretera antiga, els pares d'en Jaumet varen trobar-se amb un embussament a l'arribada a l'aeroport, en la darrera ampliació de l'autopista, encara inacabada, que es va fer al·legant motius de seguretat que ningú entenia, quedava un coll de botella que provocava que centenars de vehicles, la majoria dels quals podien superar els 250 km per hora, haguessin d'esperar una mitjana de 50 minuts, ja que allà sempre era hora punta. Per sort, els retards en les sortides i arribades d'avions eren a l'ordre del dia, i tothom ho sabia. No es podien fer plans de viatge en avió sense tenir en compte que s'havien d'afegir unes quantes hores i, a vegades, algun dia de més. Les escales dels avions, és a dir, el temps que destinaven per les operacions en la plataforma, consistents a desembarcar i embarcar passatge, carregar combustible, netejar els avions, etc., havien augmentat de forma considerable i passaren dels 45 minuts dels avions més petits i els 90 dels més grans a les 2 hores dels petits i més de 4 dels altres quan tot anava bé. Això si no tenim en compte aquells anys on les companyies de baix cost es posaren de moda i les escales es feien en menys de 15 minuts. Les passarel·les que comuniquen l'aeroport amb els avions, o fingers, es varen espanyar només uns dies després de la seua posada en marxa, i les peces de recanvi, que havien d'arribar de Xina, no acabaven d'arribar mai. La gran discoteca terminal en què s'havia transformat aquell antic aeroport va ser estudi sociològic a les facultats d'Humanitats. El personal d'aquell nou i monstruós aeroport feia servir la part corresponent a la meitat del seu torn per anar i tornar dels seus domicilis. Els aparcaments destinats als treballadors i treballadores els havien situat a més de 2 quilòmetres, per la qual cosa s'havia organitzat una recollida de transport interna en sortides cada 5 minuts. La plataforma de l'aeroport estava dividida en diferents sectors: Escudolar, Sacaleta, Ses Salines, Platja d'en Bossa, Es Viver o Sant Jordi, i donava cabuda a prop de 150 aeronaus. El recinte aeroportuari va quedar prou ample que els radiotransmissors es quedaren curts i es van haver de substituir per altres de llarg abast. Amb la dessecació dels estanys de Ses Salines, acabà la indústria d'extracció de sal que s'inicià amb els fenicis. L'ecosistema va desaparèixer i milers d'exemplars d'espècies de la flora que ja hi vivien, solcera, magraneta, pales marines, joncs, sabines, pins, mata, romaní, cepell, frígola, ginebra, varen ser condemnats a morir. Els animals migratoris, com ara els flamencs, no varen poder fer servir aquella antiga zona humida com a àrea de descans del seu periple al sud, i la major part de la resta de la fauna que hi vivia tot l'any aquell paratge humit va desaparèixer també. Xerraires, ànecs, cuy verd, siluardos, caprots, xerxets, blauets, polletes d'aigua, cabussoners, àguiles pescadores, arpilles, xuriguers o falcons pelegrins. Algunes espècies de fauna varen haver de buscar altres llocs on poder adaptar-se, però cap indret reunia els requisits semblants a l'ecosistema necessari per a poder viure. L'antiga terminal restava vora la nova i semblava una maqueta a petita escala del nou edifici de 5 plantes que es va construir. Dotat de les més sofisticades mesures de seguretat, de llum artificial les 24 hores del dia i de milers de plantes de plàstic repartides per tots els racons, va ser necessari obrir noves pedreres a l'illa i es va construir una nova central elèctrica, perquè l'anterior es va quedar petita. També varen construir una desaladora, just aferrada a una vella torre de pedra a la Sal Rosa, per tal d'abastir l'enorme quantitat d'aigua que consumien els jardins plens de gespa que envoltaven l'edifici. La nova depuradora la construïren damunt uns antics jaciments arqueològics a Sacaleta, però l'emblema del nou aeroport va ser la nova torre de control construïda en el mateix lloc que abans hi havia 2 molins i dissenyada de forma futurista per un arquitecte americà de moda que va cobrar una quantitat astronòmica pel seu disseny i que havia de servir per a donar servei a tot el trànsit que es produïa en els dies de major afluència. es va constituir molt pronta com el nou símbol de l'illa i la classe política mostrava amb orgull aquest nou emblema a totes les fires turístiques amb una despesa important en promoció. L'antiga torre de control, construïda durant el primer boom turístic, va ser derruïda en un acte solemne en el que participaren les principals autoritats de l'illa, amb discursos que parlaven del nou model turístic, de la prosperitat i, sobretot, de la seguretat. L'ampliació de l'aeroport, però, va coincidir amb la reducció dràstica de la temporada. Només es treballava els mesos de juliol i agost. La resta de l'any únicament operaven un o dos avions diaris. Durant la curta temporada alta, el trànsit d'avions era tan alt que els escassos serveis de terra no donaven abast. Entre els pilots, aquell aeroport era conegut com Little Africa, degut a la descoordinació de les operacions. Quan aterrava un avió per una de les 6 pistes d'aterratge que es varen construir també per seguretat, havia de destinar una mitjana de 3 hores per arribar a un dels pàrquings de la plataforma, encara que de vegades tardaven molt més. En Jaumet, que només comptava 4 anys, estava molt inquiet perquè havia de viatjar tot sol per primera vegada. Acabava d'embarcar a València, on el penjaren al coll una petita cartera amb el seu nom, el número de vol i la seva documentació personal, a més d'un formulari amb tota la seva informació i la dels seus familiars. Volava com a menor no acompanyat, UM, amb les seues sigles en anglès, i era un feix de nervis. Només són 30 minuts, el deien per tal de consolar-lo. Era final d'agost i l'aeroport de l'illa treballava al màxim. Al mateix avió hi viatjava una parella en viatge de noces, una monja de les missions i un executiu, entre d'altres persones. La comandant i el segon, a la seva cabina, menjaven cacauets. En acabar la mitja hora de vol, l'avió va haver de rolar de vers una hora a prop de l'aeroport degut al congestionat trànsit aeri. Eco Charlie Zulu Hotel India. Buenos días, solicito permiso para aterrizar. Eco Charlie Zulu Hotel India, pista en servicio Fox 9, Kabok, máxima visibilidad. Viento de 180 grados, 3 nudos con rachas de 10, temperatura 33, punto de rocío 28, QNH 1023, sin cambios significativos. Rodea punto de espera, vía Bravo 13 hasta parking 88. Va aterrar per la pista C9 i es dirigia pas lent per la via ràpida cap al pàrquing número 88 després d'esperar en capçalera de pista durant gairebé una hora i mitja, mentre una per una les vies de rodament travessaven els avions replets de turistes que venien a gaudir del parc temàtic de la diversió per a la joventut o ruta de les macrodiscoteques i beach clubs. Hi havia més d'un centenar que constituïa la principal i única atracció de l'illa. A la bodega de l'avió hi havia un carregament de pollastres engreixats a una granja de la península destinats als restaurants de menjar ràpid que havien proliferat per tots els racons de l'illa que no varen poder suportar la calor, ja que la temperatura a l'exterior havia pujat fins als 45 graus i de les juntes de quitrà de la pista que uneixen les lloses gegants bullien petites ampolles que esclataven quan passava pel damunt algun vehicle dels que feia operacions de terra, escaleres, jardineres, cotxes, tas de combustible. Dins la cabina també feia força calor, però no es podia posar en marxa l'aire condicionat fins que no arribés un generador elèctric portàtil i s'endullés a l'avió. En Jaumet esperava impacient dins l'aeronau mentre el personal auxiliar la tenia i l'omplia d'atencions i capritxos, sucs, dolços, xocolatines, japolies. Al cap d'unes hores va demanar permís per anar per quarta vegada al bany. L'avió ja duia més de 5 hores a l'aeroport. Una vegada a l'estacionament, va estar esperant que col·loquessin els tascons gairebé 40 minuts. Després, quan ja era de nit i mentre esperaven que portessin les escales, va arribar el camió de catering i la tripulació va aprofitar aquest fet per abastir-se d'aliments i repartir-los entre el passatge, que ja començava a prendre's certes familiaritats com ara tutelar-se. També s'anomenava pel nom de pila els auxiliars de cabina. De tant anar i venir pel corredor, en Jaumet es va fer molt popular. Repartia llaminadures entre els passatgers, contava contes, cantava cançons. La parella en viatge de noces li reia les gràcies. En canvi, l'executiu l'ignorava mentre mirava de posar-se al dia amb l'ordinador portàtil, fins que es va exhaurir la bateria. La monja resava un rosari en silenci, aliena a qualsevol esdeveniment. Entretant, a la cabina de pilots, aquests continuaven menjant cacauets. Unes quantes hores més tard, es va connectar un equip elèctric mòbil i es va poder engegar l'aire condicionat. Tothom ho va celebrar amb crits entusiastes d'alegria i poc després els ànims es relaxaren. En Jaumet es va quedar adormit al seient i alguns passatgers l'imitaren. La bateria de l'ordinador portàtil de l'executiu es va poder carregar i ho aprofitar per repassar els detalls del projecte de la nova macrodiscoteca al Portal dels Estaules prevista per a la propera temporada, fins que va afluixar-se el nus de la corbata i la son el va vèncer. Entretant, els avions entraven i sortien, acumulaven retards i deixaven en evidència la manca de personal i d'organització. Dins l'aeroplà, ja de matinada, s'arranjaren torns per fer servir els lavabos i es va repartir l'esmorzar consistent en cafè o té amb llet i magdalenes. Una part del passatge va adaptar-se molt bé a la nova situació, mentre d'altra considerava inacceptable i fins i tot escandalós els fets. Tothom, però, va menjar-se les magdalenes. Quan, a mig matí, la calor començava a picar, en Jaumet, amb total naturalitat, va llevar-se la camisa i una hotessa va començar a repartir suc de pinya entre el passatge mentre els altres companys recollien les restes de brutícia. A les 3 de la tarda, després d'haver menjat uns entrepans de formatge, una bioreacció amb els responsables polítics de l'illa va aparcar just a l'estacionament del costat. Tot d'una, un exèrcit de vehicles de tot tipus s'apropà a l'aeronau per tal d'atendre-la. Allà no hi faltava de res. Fins i tot, varen arribar dues limusines Hammer amb els vidres obscurs i en xofers uniformats, amb gorra i ulleres de sol que obrien les portes per les quals entraren els individus que acabaven d'aterrar. Mentre la resta del passatge i la tripulació no donaven crèdit a allò que veien els seus ulls, observava des de la finestreta, amb despreocupació, i tirant de la falda l'hotessa, preguntar: «Què hi ha per berenar?»